Bon dia, engeguem el Penedès en xarxa d'aquest divendres 31 de juliol de 2020. Un dia especial perquè no només acomiadem el juliol, sinó que també tanquem temporada del Penedès en xarxa, una temporada que s'ha vist estroncada per la Covid i en la qual hem anat resistint amb aquesta hora diària. Avui ens acomiadem i ens retrobem al setembre recuperant format de 3 hores diàries de 9 a 12. Aquest divendres, darrer dia, punt a punt de tastar aquestes vacances d'estiu i serem tots amb diferents propostes des de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Bellvei Ràdio i Canal 20. Començarem a Vilafranca parlant amb dues queles dels agrupaments Escolta i Guia de la capital de l'Alt Penedès perquè organitzen les últimes activitats estiuenques per acomiadar el curs i al mateix temps fan un tour per diferents barris de la vila per muntar paradeta i fer inscripcions per al proper curs. L'Aina Calvet i la Foix Farell ens ho expliquen en uns instants. A continuació, sortim a la muntanya i parlem de turisme actiu amb l'Oriol Soler d'Orient Guies de Muntanya, que avui ens apropa fins a l'Alta Garrotxa per descobrir l'impressionant Salt del Brull. També tindrem cinema a la fresca un divendres més, avui amb la pel·lícula La teoria del tot, a 11:45, i a continuació parlem de l'oci nocturn de Calafell i de novetats a les seves platges. I acabarem com cada divendres d'estiu amb la secció Vine a la festa, avui parlant de la suspensió definitiva de la Festa Major de les Cabanyes amb el Jonathan Moreno, tècnic de cultura de l'Ajuntament de les Cabanyes. Aquestes són les propostes, veus, històries i activitats d'aquest últim divendres de juliol, darrer programa d'aquesta temporada. Som-hi, posem fil a l'agulla.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia de dilluns a divendres a la teva ràdio.
Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio...
Els dos agrupaments Escolta i Guia de Vilafranca, Pere II i Santa Maria de Foix i La Canadenca, estan en plena campanya d'inscripcions per al proper curs 2020-2021. I aquests dies estan de tour pels barris vilafranquins per donar-se a conèixer, atendre consultes i dubtes i tramitar inscripcions in situ. En parlem amb l'Aina Calvet i la Foix Farell, queles dels dos caus. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Com us ha afectat la Covid-19? Els campaments tradicionals d'aquest estiu no podran ser, oi?
No, no podem ser perquè, bueno, nosaltres des dels petits fins als més grans anem de campaments, llavors això fa que ens vam haver com d'adaptar i també afectava molt la regió sanitària i vam decidir pues, fer alguna cosa i una opció més propera i més local.
A nosaltres igual.
I com va anar el final d'aquest curs? Va ser telemàtic? Com ho vau poder fer?
Per part de la canadenca, almenys, ho hem fet telemàtic, però volem fer un tancament de curs també presencial i farem una última sortida a cada unitat per separat i bueno, respectant les mesures sanitàries i esperar que es pugui.
Esclar, Foix, vosaltres marxeu aquest cap de setmana, no?, per fer comiat d'aquest primer curs vostre.
Sí, marxem els més petits només el dissabte i el diumenge faran un dinar amb les famílies i els més grans marxem tota la sortida però sense dormir.
I Aina, el vostre final de curs com ha estat?
Bé, bueno, ha estat així una mica diferent perquè sí que hem mantingut el contacte tots aquests mesos, doncs hem fet cau telemàtic per mirar de tenir el contacte i a la que hem pogut doncs hem mirat de sobretot amb els més grans fer com cau presencial i anar fent coses, vam anar a pintar uns bancs, però ara volem, pues, això, durant aquests 14 dies fer el tancament més presencial i que tinguin més contacte.
Escoltant-vos, veiem que hi ha total autonomia entre els dos caus, perquè heu fet un final de curs diferent i ara aquestes activitats estiuenques també són diferents. Per tant, hi ha relació, però cada cau fa una mica la seva, no, Foix?
Sí, sí, cada cau fa una mica la seva i a més que nosaltres, al tenir només unitats petites, doncs tampoc tenim uns campaments que puguin muntar ells, com l'altre cau. I és com que és el primer any, també els caps ens hem hagut d'adaptar.
Quants sou a la canadenca?
Actualment som 15.
I a l'altre cau, el Pere II i Santa Maria de Foix, el de sempre, Aina, sou molts més.
Bueno, clar, o sigui, així de caps i queles som uns 20 i llavors ja infants, doncs ja som totes les blanques, que ells, això, que a mesura que vagin creixent, doncs ja aniran tenint-les totes.
I quants infants sumeu?
Més o menys 120 infants, joves.
El que ja s'han acabat, suposo, són les llistes d'espera que teníeu, no?, al néixer a la canadenca.
Sí, això sí, abans les llistes, doncs això, funcionaven amb ordre d'arribada i això feia que si tu tenies el teu fill que tenia 6 anys i el volies apuntar, doncs potser ja estava tot el curs ple perquè hi havia 12 persones que havien arribat abans. I ara el que volem fer, doncs, és obrir-ho i que tothom tingui la possibilitat.
Aquest ha estat el primer curs de la canadenca, el segon agrupament escolta de Vilafranca. Quina estrena, Foix, amb la Covid, déu-n'hi-do, no?
Sí, ens ha xocat una mica, la veritat, perquè només hem pogut fer mig curs real, però cada unitat s'ha anat adaptant als seus infants joves, així una mica també per separat, perquè el seu primer any tampoc hem fet molt d'agrupament, però sí que hem fet molt de grup en les unitats.
Ara esteu en campanya d'inscripcions pel curs vinent. Com heu dissenyat aquest proper curs? Normal? Telemàtic? Esteu a l'expectativa?
Bueno, una mica estem a l'expectativa perquè també pues, estem com sota una organització més gran, no? Que és Minyons, Escoltes i Guies, i de moment estem tancant-lo de les activitats d'estiu, que estem molt centrats en això, i un cop hagi passat, ja de cara al setembre, pues, ens aniran indicant què podem fer i què no, i a partir d'aquí pues, anar veient també tota l'expectativa.
El que sí que teniu clar és que hi haurà curs, sigui com sigui.
Sí, sí, sí.
Parlem de les inscripcions perquè cada tarda sou en un barri diferent. Per què heu triat aquesta fórmula de sortir al carrer?
Normalment cada any les inscripcions bueno, no les havíem fet mai presencials i hem pensat que seria una bona manera d'arribar més a totes les persones de la vila. I més fent-ho a un barri diferent cada dia, perquè llavors qualsevol persona passi per davant, potser ni que s'ho pensi, ja haurem arribat a més persones. I fent-ho online només podrien saber-ho per xarxes i així ho hem pogut fer una mica més inclusiu.
Hi ha molta canalla que repeteix, que continuarà?
Sí, això és divertit. Cau, crec que sí.
Anem a PAMS. Primer a Pere II i Santa Maria de Foix.
Vale, sí, nosaltres, pues, de moment, bueno, els que van començar i els que segueixen des de petits pues, estan volen seguir i encantats. Llavors ara, pues, això, les que entren, però perquè un que és algo que és com ja més transversal, pues, tothom continua sempre.
I a la canadenca?
Bueno, hem sigut un poquet aquest any, però els pocs que hem sigut tenen ganes de continuar l'any que ve una altra vegada. Sí, que es queden.
Expliquem on sereu, per exemple, aquest divendres per la tarda, on us podem trobar i en quin horari?
Ens podeu trobar al Parc del Tívoli de 5:30 a 7 de la tarda.
I els propers dies, Foix, on anireu?
El dissabte a les Clotes, a la plaça de la Verena, també a la mateixa hora, i el dilluns potser serem al matí al mercat, però encara no ho sabem.
I dilluns i dimarts vinent, Aina, seguiu de tour, no?
Sí, anirem el dilluns a la plaça de la Vila i a la plaça Vilanova, estarem a 2 localitzacions, el dimarts al Parc de Sant Julià i dimecres potser afegirem a la plaça d'Octogonet de l'Espirall.
Expliqueu-nos com és un dissabte al cau, quines activitats feu i per què els infants haurien d'apuntar-se. Aina.
Bueno, pues això, un dissabte al cau és aquell moment on agafes, et poses el foulard i pues vas una mica a veure què passarà, no? Sempre hi ha una mica de joc vivencial i intentar sobretot inculcar uns valors i a partir d'aquí viure experiències i vivències que només pots viure a través del cau, com anar a acampada, anar a sortida, descobrir coses noves i totes aquestes coses.
Foix, què més hi pots afegir?
No molta cosa més, sobretot busques els teus interessos i també parles, bueno, fas xerrades i descobertes sobre coses que potser a fora del cau no tindries l'oportunitat de viure.
Foix i Aina, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagin molt bé aquestes activitats estiuenques de final de curs i esperem que aquestes inscripcions funcionin i sobretot que el curs vinent sigui normal i puguem tirar tots endavant. Moltes gràcies, bon estiu.
Exacte, moltes gràcies, bon estiu.
Gràcies a tu, bon estiu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Passen 2 minuts i escaig d'un quart de 12 del matí i continuem obrint finestres al Penedès en xarxa, ara per sortir a la muntanya, en una secció que ens acosta els divendres l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs com cada divendres a aquesta hora és moment de sortir a trepitjar territori i ho fem com sempre de la mà de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com anem?
Molt bon dia, aquí preparats per comentar-vos una petita ruta per fer, bueno, aquests dies d'estiu.
Nosaltres l'últim dia abans de tancar aquest magazín, marxar de vacances, tu suposo que no marxes, oi?
No, nosaltres ens quedem aquí, ara és la temporada forta, amb moltes ganes de fer muntanya de barrancs, per tant, bueno, nosaltres ens quedem aquí i ja més endavant ja anirem de vacances.
De moment, com estan en aquesta temporada d'estiu? Suposo que la gent, n'hem parlat en altres dies, no?, que després del confinament la gent tenia moltes ganes de sortir, ho esteu notant això o què?
Es nota, es nota molt. La gent té moltes ganes de sortir i de fer activitats aquí a casa, aleshores, bueno, es va notant el moviment. Va costar una miqueta d'arrencar perquè, bueno, tothom tenia la por, la incertesa, no?, del que es podia fer, no es podia fer, de com estava la situació, com estàvem les empreses d'aventura, no?, si estàvem actualitzades amb el tema dels protocols, i però mica en mica s'ha arreglat tot. Sí que és veritat que ara, per exemple, ens estem trobant amb molta incertesa un altre cop per això de les recomanacions que estan havent arreu de tot el territori. Però bueno, nosaltres continuem això, actualitzats, anem preparant les activitats, les anem adaptant per afrontar aquest estiu tan diferent i bueno, creiem que més o menys la gent s'anirà animant a fer totes les activitats, per tant, bé, contents.
Si et sembla, Oriol, marquem una ruta ràpida, aquesta ruta que ens comentaves, i després ja acabem de parlar de turisme actiu.
Perfecte. Avui us comento un clàssic de ruta a l'Alta Garrotxa, que és anar des de Salernes fins al Sol del Brull. Mm. És una ruta d'anada i tornada, d'uns 15 quilòmetres, força planer, sí que sempre l'anada és amb un suau, sempre ascendent, no? Uh-huh. I el retorn es torna pel mateix lloc. És una ruta que ens portarà per diferents gorgs, diferents zones on ens podem banyar, on ens podem refrescar, fins a arribar a l'últim punt, que seria a l'ermita de Sant Aniol de Guja, una ermita del segle XI, molt bonica, molt conservada. Just al costat hi ha un refugi que s'està reformant, que estan treballant des de fa bastants anys per aconseguir fer aquest refugi amb l'ajuda dels excursionistes, cosa que està, bueno, la fa molt significativa, aquest refugi. I just a 10 minuts de l'ermita trobem el Gorg Blau, que és una zona perfecta per fer un banyet, i finalment el Salt del Brull, que és un salt de 50 metres aproximadament, on doncs el gorg de baix també ens podem fer un banyet i gaudir de les vistes que ens ofereix la cascada. Uh-huh. És una ruta que personalment recomanaria fer-la entre setmana, ara que bueno, alguns comencem a tindre vacances i tal, doncs fer-ho entre setmana, perquè el cap de setmana sí que és veritat que es massifica bastant. És una d'aquelles rutes que s'ha d'intentar no massificar, no col·lapsar, perquè és un racó molt bonic, però clar, si hi anem tots, doncs perd molt encant, bueno, baratem una miqueta l'espai, no? Aleshores, això, recomanaria potser anar-hi entre setmana i buscar aquells racons que puguem estar sols i podem gaudir, no?, de l'espai natural que ens ofereix l'Alta Garrotxa.
A l'hora de fer aquesta excursió, Oriol, això t'ho pregunto sempre, per tots els públics hi ha alguna recomanació extra?
Aquesta és per tots els públics. Ja et dic, pot durar entre 3 hores, 5 hores, depenent del ritme que portem. Sí que és veritat que segurament si la fem, doncs, portar el banyador i fer una remullada en els gorgs, en qualsevol dels gorgs que trobem. Jo animo a resseguir el riu i anar buscant el raconet aquest, no?, per estar-hi. Molta aigua, perquè bueno, aquests dies fa molta calor, per tant, important anar ben equipats d'aigua, d'hidratar-nos bé cada 20 minuts, un joneta, fer un munt d'aigua, i cada setmana dient, encara que sigui una ruta d'anar-nos a banyar, intentant anar amb xancles, amb les típiques sandàlies d'aquestes amb tires, és una ruta de muntanya on ens podem banyar, per tant, hem d'anar ben equipats pensant en que és una ruta de senderisme.
Ara que ja hem marcat una mica aquesta darrera ruta, durant les darreres setmanes hem anat marcant rutes cada setmana, avui arribem al final i aprofito, Oriol, perquè parlem una mica de turisme actiu, que no és una altra cosa que el que estem fent durant aquestes setmanes, no? Per la gent que ens estigui escoltant, que potser els hi sona una mica raro aquest terme de turisme actiu, com els hi pots explicar així molt ràpidament?
Bueno, el turisme actiu, ja ho diu, eh? O sigui, és fer activitat en el nostre dia a dia, no?, de les vacances. És anar a buscar aquell turisme, doncs, esportiu, cultural, que ens dona, doncs, per exemple, Catalunya, no?, que en aquest cas és molt gran, hi ha molta oferta, hi ha molta opció diferent, més d'aventura, més d'esport, més cultural, més gastronòmica, és això, no?, descobrir una miqueta a casa nostra, fent turisme i coneixent diferents modalitats que hi ha a casa.
Tu que toques molt el turisme actiu, a la vessant sobretot més esportiva, has notat que ha anat creixent en els darrers anys, o és una apreciació, no?, una cosa que poder només m'imagino jo?
Molt, molt, ha crescut moltíssim. Sí que és veritat que, per exemple, nosaltres com a guies, fa 10-15 anys, no?, el guia era una persona que tenia experiència i que portava la gent a la muntanya. Al veure que el volum de clients, volum de gent que buscava fer aquestes activitats de turisme actiu, de muntanya i d'aventura, es va haver de formar la gent, no?, d'arreglar, perquè ja és la figura de guia com a tal. Aleshores, això va ser com un principi de, vale, començarem a fer les coses bé perquè hi ha molta demanda. I ja et dic això, els darrers 10-15 anys, ara està ben el gran boom en aquestes activitats. Sí, és veritat, com, per exemple, figures com Kilian Jornet, no?, han fet que molta gent, doncs, vulgui sortir a la muntanya a córrer, a practicar un esport. Bueno, ens ha donat figures així, han donat peu a conèixer una miqueta més a aquest món. Aleshores, bueno, nosaltres ja ens va perfectes, però bueno, sempre això, una miqueta, doncs, amb seny, no?, conèixer les nostres limitacions, els nostres coneixements, i fer les activitats que nosaltres puguem assumir a la muntanya. Si no tenim aquests coneixements i tal, bueno, doncs podem optar per anar amb un guia.
Tot això ens ha servit, no?, com bé deies, per redescobrir aquest territori, aquest entorn que tenim, que moltes vegades, fins i tot el que tenim al costat de casa, no el coneixem.
Sí, 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 ben cert. Pues, sí, nosaltres aquí tenim, per exemple, podem posar les muntanyes del Garraf, no?, per exemple, hi ha hi ha un sinfín de rutes per realitzar el senderisme, hi ha molts avencs, hi ha sectors d'escalada, barranquisme no, perquè bueno, les característiques de la muntanya no, fa que tota l'aigua s'absorbeixi per les roques, però la veritat que hi ha moltes opcions i sempre podem anar, bueno, podem agafar el cotxe no, i anar-nos una miqueta més lluny a gaudir d'això, de rutes de senderisme amb corcs per banyar-nos ara a l'estiu, anar a buscar una zona d'escalada, barrancs tenim repartits per tota Catalunya per gaudir de l'aigua també i de l'adrenalina. Més de cara a l'hivern, doncs, rutes de raquetes de neu, per exemple, anar a buscar esquí de muntanya, començar a practicar aquests esports una miqueta més de físics i d'adrenalina no? A l'hivern. I bueno, és això, no? El primer fi és moure'ns, conèixer i gaudir del que tenim aquí a casa.
Doncs Oriol, ho deixem aquí en aquest territori tan ric que tenim per sortir a la muntanya, per fer turisme actiu i sobretot per aprofitar les vacances, no? per quedar-nos al territori i descobrir-lo. Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, moltíssimes gràcies per ser no només avui amb nosaltres, sinó durant aquestes setmanes i que vagi molt i molt bé aquest estiu.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'opció de conèixer una miqueta el nostre territori i ens veiem per les muntanyes.
Dos minuts i arribem a 11:45. Per fer-nos més a més el cap de setmana i tancant ja temporada, la Lourdes Meronyo, a la secció de Cinema a la Fresca, ens porta una nova pel·lícula. Bon dia, Lourdes, quina proposta ens fas avui?
Bon dia, Sílvia. Avui a la nostra secció de Cinema a la Fresca vull recomanar-vos una pel·lícula plena d'emoció i superació davant les dificultats. Una pel·lícula que tracta sobre un dels físics teòrics més importants de la nostra història contemporània i el títol de la qual és La teoria del tot. La teoria del tot és una pel·lícula biogràfica, dramàtica i romàntica de l'any 2014 i dirigida per James Marsh i produïda per Anthony McCarten. Els protagonistes principals són Eddie Redmayne i Felicity Jones, juntament amb Charlie Coates, Emily Watson, Simon McBurney i David Telewis en els papers secundaris. Ambientada a la Universitat de Cambridge, es detalla la vida del físic teòric Stephen Hawking sota la mirada de la seva exesposa Jane Hawking, que es revela en les memòries escrites l'any 2007, titulat Viatjant a l'infinit, la meva vida amb Stephen, i que tracta de la vida amb el seu espòs, del diagnòstic de la seva malaltia i del seu èxit en el camp de la física teòrica. El mateix guionista d'aquesta pel·lícula, Anthony McCarten, havia estat interessat en Stephen Hawking des que va llegir el seu llibre Una breu història del temps, en 1988. El 2004, McCarten va llegir les memòries de Jane Hawking i posteriorment va començar a escriure una adaptació de guió del llibre. Es va reunir diverses vegades amb Jane a la seva casa per a discutir el projecte. Després de múltiples esborranys, va conèixer el productor Lisa Bruce, que va intentar ajudar el guionista per a convèncer a Jane Hawking perquè donés el vistiplau a l'adaptació cinematogràfica de les seves memòries, que després de 3 anys va accedir. James Marsh va ser confirmat per a dirigir la pel·lícula basant-se a Cambridge i en altres llocs al Regne Unit, a Mary Rainman, com a protagonista i Felicity Jones en el paper de Jane. El cineasta James Marsh havia estudiat imatges d'arxiu per a fer la pel·lícula aquesta autenticitat necessària per a recrear a la pantalla la vida de Stephen, intentant plasmar de manera versemblant la vida quotidiana del matrimoni Hawking, sobretot en els moments més dramàtics de la malaltia. La deterioració cronològica que va produir la malaltia va ser un gran desafiament per al protagonista Eddie Redmayne, demostrant la seva gran versatilitat com a actor. El retrat que es va aconseguir donar de Stephen Hawking a la pantalla gran va ser un gran encert i molt ben argumentat, tant per la cronologia de la seva deterioració física com per no perdre l'espurna, l'humor i l'enginy del protagonista. L'actor Eddie Redmayne va passar 6 mesos investigant la vida de Stephen Hawking, mirant cada vídeo de diferents entrevistes i va estudiar l'accent i els patrons de parla de Hawking amb l'entrenadora de dialectes Julia Wilson-Dixon per a preparar-se per al paper. Segons comenta l'actor, la reacció de Hawking va ser tan positiva que, a més de donar-me la seva benedicció, va voler col·laborar en el desenvolupament del personatge cedint la veu del seu sintetitzador que surt en l'última part de la pel·lícula. Es comenta que després de la premiere realitzada en el Festival de Cinema de Toronto, la infermera personal de Stephen Hawking va haver d'eixugar-li una llàgrima de la seva galta.
Vamos, arriba.
Buenos días, Brian.
Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física?
Hola.
Hola.
Ciencias.
Letras.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo?
Retroceder el reloj.
Retroceder el reloj.
Adelante.
No sé cómo.
Aún.
Sigue girando.
¿Hacia dónde?
Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida es de 2 años.
Sigamos juntos el tiempo que tengamos. Todo cambiará.
No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura.
Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad. Suerte.
¿Cómo estás?
Estoy bien.
Veamos ese agujero negro al principio del tiempo. Muy bien. Muy bien, Stephen. Enhorabuena, doctor.
Tiene neumonía. Para que sobreviva se le tiene que practicar una traqueotomía. No podrá volver a hablar.
Hablará.
Me llamo Stephen Hawking.
¿Qué voz más rara?
¿Algún problema?
Ha sido una gran dicha ver cómo este hombre superaba cualquier expectativa, tanto científica como personal.
No deberían existir fronteras para el esfuerzo humano. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza.
Gracias.
Perdona, ¿has dicho algo?
He dicho...
La història de la teoria del tot es basa en la història real del famós astrofísic Stephen Hawking i la seva relació amb la seva esposa Jane Weil, l'estudiant d'art de la qual es va enamorar mentre estudiaven a Cambridge en els anys 60. Als 21 anys d'edat, Hawking rep una notícia escruixidora. Pateix esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda com a ELA. Amb Jane lluitant incansablement al seu costat, Hawking desafia totes les probabilitats i obre nous camins a la medicina i la ciència, i que al llarg de 25 anys es descriu la seva lluita contra la malaltia degenerativa que va frustrar el famós científic en una cadira de rodes. La teoria del tot va tenir la seva premiere en el Festival de Cinema de Toronto el 7 de setembre de 2014 i Universal Pictures va adquirir els drets de distribució a escala internacional. Aquesta pel·lícula va recaptar més de 122 milions de dòlars a tot el món amb una major recaptació als Estats Units i al Regne Unit. La pel·lícula va rebre crítiques positives amb elogis per la banda sonora, la cinematografia i les actuacions de Felicity Jones i especialment d'Eddie Redmayne. També va rebre diversos premis i nominacions després del seu llançament. A la 87a edició dels Premis Oscars de l'Acadèmia va ser nominada en les categories de millor pel·lícula, millor actor per a Eddie Redmayne, millor actriu per a Felicity Jones, millor guió adaptat i millor banda sonora, encara que només Eddie Redmayne va aconseguir l'estatueta sent l'únic Oscar per a aquesta pel·lícula. La teoria del tot va ser nominada a 10 premis BAFTA, resultant guanyadora per a millor guió adaptat, millor pel·lícula britànica i millor actor, 5 Critics Choice Movie Awards i 3 Screens Actors Guild Awards. En els Premis Globus d'Or, la pel·lícula i Felicity Jones van ser nominats, aconseguint el premi a millor actor per a Eddie Redmayne i Johansson a la millor banda sonora original. Bé, amics i amigues, i això és tot a la nostra secció de Cinema a la Fresca. Aprofito per desitjar-vos que tingueu un feliç estiu i que gaudiu amb les nostres recomanacions cinematogràfiques. Una cordial salutació i fins a la pròxima. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Bellvei Ràdio i Domenys Ràdio.
I ara, des de Bellvei Ràdio, el David Canto ens porta dues informacions sobre Calafell. La primera relacionada amb l'oci nocturn i la segona amb les platges. David, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, comencem parlant d'oci nocturn, perquè fa un parell de dies vam saber que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya permetria reobrir cinemes, gimnasos i equipaments esportius, però que mantindria tancat l'oci nocturn. Escoltem Quildo Casals, president de Calafell Nit, l'associació de locals d'oci nocturn de Calafell, en declaracions a Calafell Ràdio.
Ja estàvem fotuts i ara ja estem més que fotuts ja, amb el sector de l'oci nocturn. Tot l'oci nocturn, o sigui, tots els bars estan oberts. L'únic, els que estan tancats són les discoteques. Però al municipi de Calafell estem tots que, bueno, estem aguantant amb pinces, ara ja ni amb pinces ens aguantem. Clar, si venint la temporada que començava a remuntar alguna cosa, i ara ja estem ja pues malament. Discoteques tancades i això fa mal, perquè la gent ja no surt, la gent. Ara, el botellón sí, el botellón creix, això sí que creix.
Per a Casals, la responsabilitat que el sector pugui reobrir és de tota la població.
Home, si tota la població es porta bé i baixa la pandèmia, doncs clar, els locals n'hi han obrint, però si això puja, ja es veuen dir que tancaran encara més. Però tancar més vol dir anar a les 12 de la nit a tancar, o sigui, tot tancat, que això farà mal a tota l'hostaleria de la baix, això també. Clar, tot lligat, és que un primer quan la gent va a sopar, després surten, copes, còctels, tot. I després ven el bar musical i discoteques. Això és una cadena, vull fallar la cadena, es trenca, no hi ha més.
Segons el president de Calafell Nit, cal que la gent tingui més cura seguint les normes establertes.
A dia no passa tant, però a nit costa molt més, això és veritat, això sí que és veritat. Però bueno, nosaltres estem des del sector, estem tot el rato, i vinga, posa la mascareta, vull dir, si no portes mascareta no entres, o si ja portàvem així des del principi de tot. Nosaltres els locals. Però clar, el mateix que estàs amb una terrassa no te la poses, vull dir, és que és molt complicat. I quan portes dos copes de més, i la gent ja ni se'n recorda, es pensa que estan abans i no és així. Costa molt, teu. I el jovent també li costa més encara, és així.
Quildo Casals també considera que tot plegat pot acabar afectant molt més que el sector de l'oci nocturn.
Doncs mira, que sí que hi ha més responsabilitat per la part de tota la població, que sigui més conscient que això està aquí, això no marxa, no ha marxat ni res. Avui hem de fer més cas de la sanitat i ser més correctes tots, que si no ens ho carregarem tot al final.
I de l'oci nocturn passem a les platges, també de Calafell. Escoltem l'Agustín, un dels treballadors del servei de socorrisme AONAR, que explica com està afectant la Covid-19 a l'afluència a les platges calafellenques.
Yo creo que durante la semana la afluencia de gente realmente es notoriamente más baja que durante el fin de semana, que viene un montón de gente. Viernes, sábado y domingo baja un montón de gente de otros lugares, pero en la semana está tranquilo, igual se nota que ha aumentado la cantidad de gente de estos últimos días, en la semana también.
La pandèmia del coronavirus també ha afectat un dels serveis que s'ofereixen a les platges catalanes i també la de Calafell, és el servei de la cadira anfíbia.
Bueno, la función de la silla anfibia, más que nada, es que la gente con movilidad reducida se pueda bañar tranquilamente. Tiene un flotador grande atrás que lo que permite es que, por más que esté en cualquier altura, cualquier profundidad, la silla esté todo el tiempo flotando y la gente se pueda bañar, estar ahí paseando por el mar, y si tienen algún compañero, alguien que los ayude, las pueden ir mojando a la persona y todo. Y si la persona ya tiene un poco más de movilidad y se quiere bajar, pero lo que le cuesta es llegar hasta el agua, todo también sirve para transportarlo hasta el agua, se baja ahí, se moja, después vuelve a subir y se vuelve a traer. Tiene 1,20 m de ancho y tiene 2 m de largo, porque compramos el otro día una para desinfectar y todo, y tomamos las medidas y todo.
Ahora aquest servei está más limitado.
Con esto del coronavirus, con esto del problema, tenemos que hacer todo un protocolo, entonces, como lo pusimos solamente en el Bravo 1, que es donde más gente transita, donde más gente, porque hay que pedir turno, después hay que desinfectar, hay que dejar un tiempo a que se desinfecte, hay que hacer todo un protocolo. Más que nada, lo que tienen que venir los familiares, un familiar primero tiene que venir, pedir turno para poder bañarse. Si viene y justamente no hay nadie, también se puede bañar, no hay ningún problema, no es que le vamos a pedir turno para dentro de una hora, se puede bañar. Tienen, más que nada, los familiares tienen que ayudarlo a subir, porque nosotros no podemos tener contacto directo con la persona. Después, para bajarlo y subirlo, a veces es media pesada la silla con la arena, con la gente, entonces el socorrista sí los puede ayudar a transportar la silla hasta el agua o al volver del agua, pero después dentro del agua o quedándose con la persona se tiene que quedar un familiar o alguien que venga con él. Otros años el socorrista se metía con la persona, lo ayudaba a bañarse, compartía el momento con él, lo cuidaba él y después salía igual. Por más que vaya la familia, los socorristas están específicamente tratando, mirando y cuidando de que no pase nada por las dudas.
Malgrat tot, segons l'Agustín, els socorristes estan pendents i donen indicacions als familiars.
Dentro del mar es seguro, lo más difícil por lo general es subir y bajar de la silla anfibia, entonces más o menos le explicamos y también les ayudamos porque hay que levantar la parte amarilla, el flotador grande hay que levantarlo, entonces medianamente les ayudamos, pero no podemos tener contacto por el tema este del coronavirus con la persona que esté, entonces les explicamos más o menos cómo hacerlo, le damos una mano y le tenemos la silla y todo y ellos se suben. Más que nada cuando después está mojado todo, que no se resbale, que tengan mucho cuidado, que nos fijamos que esté bien anclada la silla de rueda y bien anclada la silla anfibia para que no se vaya a mover nada y que se llegue a caer y nada, porque no estaría.
Els socorristes també s'encarreguen de la feina posterior a cada un dels usos de la cadira anfibia.
Cada vez que se usa, se desinfecta. Lo que vienen, tenemos dos zonas, que es la zona sucia, llamamos, y la zona limpia. La zona sucia es donde se va a desinfectar. Entonces, ahora la silla está en la zona limpia, viene una persona, se suben, la usan, van hasta el agua, vuelven. Tenemos antes de que agarren la silla, tenemos un gel desinfectante para que se puedan poner en las manos, desinfectarse todo, para que también haya otro control de seguridad mayor. Vamos al agua, volvemos. Cuando volvemos y ya ellos se pasaron a su silla de rueda, la subimos adentro de un palet que tenemos de plástico y procedemos a desinfectarla. Primero la mitad y después la otra mitad, para que ningún residuo caiga a la arena, porque también sería tóxico. Y la dejamos que se seque ahí más o menos media hora y después la pasamos a la zona limpia, ya está desinfectada y todo.
Tots aquests condicionants han alterat l'ús habitual.
Estamos predispuestos a darle y usarla, es verdad que se usa mucho menos que otros años. No sé si también es porque la gente que viene con movilidad reducida son gente de factor de riesgo, entonces están viniendo menos a la playa capaz, o también es un foco extra de contagio, entonces capaz que no lo quieren hacer. Nosotros estamos para hacerlo y está ahí, pero la verdad que en comparación a otros años hay menos gente que se baña.
I acabem explicant-vos que Calafell prova aquest estiu unes boies marines que filtren l'aigua i retenen microplàstics. El seu funcionament és semblant a la manera com s'alimenten alguns peixos al mar. Estan submergides sota les boies d'abalissament de la zona de bany, s'orienten automàticament contra el corrent i poden retenir partícules d'entre 1 i 4 mil·límetres.
deixo aquí penjat.
Tu digues, quan tu diguis, eh? Vinga, som-hi.
Segons l'Ajuntament de Calafell, aquest sistema té un altre avantatge, a més de la neteja del mar, que és que el plàstic recollit és un element de mostreig que permetrà obtenir dades sobre els tipus de plàstics que hi ha a la costa del Penedès, d'on provenen o per quins corrents marins circulen, entre d'altres.
Penedès en xarxa.
I acabem programa i temporada amb la secció de les festes majors, que amb la situació que ens trobem o s'adapten o se suspenen. Avui, per tancar la temporada, parlem de la Festa Major de les Cabanyes. A principis de setmana semblava que hi hauria festa i al final s'ha suspès.
Hola, què tal? Com esteu? Nosaltres som en Marc Paredes i l'Andri Vidal i us donem la benvinguda una setmana més a la secció de Vine a la Festa, on ja sabeu que augmentem les festes majors de l'Alt i el Baix Penedès. Aquesta setmana, i ja per acabar aquesta secció de Vine a la Festa, comentarem la Festa Major de les Cabanyes i la seva suspensió, on parlarem amb en Jonathan Moreno, membre de la Comissió de Festes del municipi.
Vine a la Festa, amb Enric Vidal i Marc Paredes.
Doncs passem a parlar amb en Jonathan Moreno, on ens explicarà la Festa Major de les Cabanyes i la seva suspensió. Benvingut, Jonathan.
Hola, bona tarda.
Per començar aquesta entrevista, ens podries explicar què us ha fet decantar la balança cap a la suspensió de la Festa Major?
Bueno, de fet, el que ha passat els últims, durant les últimes setmanes amb el tema de la pandèmia del Covid, i després, segons també les recomanacions des que venien des de Generalitat i els protocols d'actuació, doncs al final ha sigut una mica el que ens ha fet decidir-nos d'anul·lar la Festa Major i tirar pel dret.
Sí, sí. I bé, com la suspensió s'ha produït aquests dies quan ja s'havia definit un programa d'actes, ens podries explicar si us ha costat preparar la Festa Major tenint en compte que finalment no hi haurà?
A veure, en teoria aquest any, ja quan vam començar a preparar amb la Comissió de Festes i l'Ajuntament de les Cabanyes tot el que són els actes de la Festa Major, ja des d'un bon principi sabien que seria un any difícil i complicat. I sí que és veritat que t'has hagut de reinventar, perquè potser potser quan van començar a fer les primeres reunions pensaven que el mes d'agost això ja estaria potser més que acabat, i realment s'ha anat allargant, hem passat per un confinament, després per un desconfinament en diverses fases. A dia d'avui encara normes de prevenció i seguretat que s'incorporen, com per exemple que l'ús obligatori de mascareta o les distàncies de seguretat, que pensant que també serien mesures que potser amb el dia a dia, amb el desconfinament, ens anirien traient, però al final hem trobat que no, que al final han acabat tirant pel dret i són mesures obligatòries. Llavors, clar, la Festa Major, doncs, bueno, vulguis o no, suposo que com qualsevol altra Festa Major sempre pues té la seva mesura de feina, però aquest any, a més a més, teníem el valor afegit que havia de tenir en compte molts aspectes de prevenció de normes de seguretat. I a l'hora, per exemple, un ball, pues, en comptes de ball, s'havia de decantar per un concert, perquè la gent no pot ballar. Abans no controlaves els aforaments i aquesta vegada pues, hi havia actes que faran tenir un aforament limitat a 200 persones o a 150. Això significava pues, jugar de cadires, col·locar-les en metro de distància entre elles, fer un tancat perimetral a les zones on es fan els actes, contractar una seguretat que faci el control d'entrades i sortides dintre del recinte que tens perimetrat. Vull dir que al final prens mesures que, i això comporta una feina addicional que no havíem tingut els 3 anys.
Sí. Ens podries explicar a quins actes s'havien adaptat a la situació actual? Ja ho has anat comentant una miqueta, però per aprofundir-ho una mica més, ens podries explicar quins actes...
Bueno, sí. Nosaltres, com normalment, el que fem és que comparem una mica amb el programa de la Festa Major de l'any anterior i sí que és veritat que hi ha uns actes que són com clonats, no? Pues la Festa Major dels Petits, pues tens els inflables aquàtics, això són coses que estan com clonades i que saps que portaràs cada any. Canviar les orquestes, però no deixes de tenir un ball de vetlla el diumenge o un concert el dissabte.
Sí.
Llavors sí que és veritat que a l'hora de definir el programa, pues bueno, és el que he comentat abans, va buscar en petites coses que saps que entre cometes compleixen totes les normatives i que de cada organització també serà més fàcil de portar-lo al dia a dia. Per exemple, com a l'agafar el programa, de fet, si comparem el programa d'aquest any amb el de l'any passat, crec que vam reduir quasi un 60% els actes, és a dir, que ens havíem quedat només amb aquella part que sabíem des d'un bon principi que compliria les normes de seguretat. Sí. M'ho invento, però per exemple, un cinema a la fresca és fàcil de controlar. Tens la tanca perimetral, tens les cadires col·locades a un metro de distància, tens un control amb protecció civil i amb seguretat privada que fa les entrades i sortides d'aquest recinte. Si tothom està assegut i amb mascareta, doncs pot veure la pel·lícula perfectament. I clar, això, per exemple, doncs, havien adaptat, per exemple, les sardanes, doncs, dius, en comptes de fer el concert de les sardanes amb la gent veient al mig de la plaça, doncs aquesta vegada també la plaça estaria delimitada, hi hauria cadires al mig, el vermut popular que es dona després doncs, era una mica més atípic, i llavors ficàvem com un mini paquet de patates fregides a cada cadira,
sí.
I bueno, no sé, intentes buscar com adaptar-ho d'alguna manera que, sí, que puguis fer a l'acte.
Ens podries explicar quant de temps portava organitzant la festa major, perquè entenem que organitzar una festa major doncs té les seves complicacions, i més en aquest any. Ens podries explicar com ha anat? I quan veu començar?
Sí, bueno,
també?
Nosaltres en principi el que és la festa major del que és de les Cabanyes, normalment la comencem és un acte també que treballem durant l'any, perquè sempre en alguna reunió de comissió de festes, encara que estiguis preparant la festa major d'hivern o estiguis preparant pues, un moment, o Sant Jordi o la Toma, pues, amigo, al final sempre hi ha un punt de l'hora del dia que és com, bueno, cosetes de festa major, doncs aquesta vegada tinc aquesta idea que hem pensat que podríem tirar per aquí o tirem per allà, o m'han enviat un mail informatiu sobre un grup que podria estar bé per portar-lo. Llavors, la veritat que és una cosa que es manté sempre a la línia de treball durant tot l'any. Però
sí,
és que després de Sant Jordi és quan nosaltres ens posem al 100% amb aquesta festa.
Sí.
I clar, aquest any a més era això, no? Tenies el valor afegit que a sobre de tot el que comporta organitzar una festa major, doncs a més havies de tenir en compte totes les normes de prevenció, de seguretat i, bueno,
clar,
i ja està. Però bueno, pensa que a partir de Sant Jordi cap aquí és quan normalment li fotem canya el que és la festa major, exclusivament parlant per festa major.
El fet de que s'hagi suspès la festa major durant aquests dies, heu tingut algun problema o complicacions pel que fa a tema contractes o assegurances?
Bueno, en aquest sentit sí que és veritat que ja tens unes despeses fetes. Nosaltres, per exemple, teníem el que són els programes impresos, havíem ja pagat, per exemple, l'assegurança d'espectacles, el típic que no és una assegurança que és per cobrir les despeses en el cas que, per exemple, hagis d'anul·lar un acte hores abans perquè potser tens una previsió de pluja o coses d'aquestes. Havíem, per exemple, aquest any l'obsequi que estan donant al programa posant unes mascaretes dissenyades expressament amb un skyline de les Cabanyes i ficava les Cabanyes 2020. Vull dir, alguna part de les despeses sí que estava feta, però també hem de dir que potser aquesta part de despeses no arriba ni al 25% del que costa la festa major en si. Per tant, bueno, anul·lar-lo, doncs, pues, bueno, el bo que tens és que, bueno, anul·les els actes,
sí,
els actes no realitzen. Quan a vegades, tot i que s'ha anul·lat amb 72 hores d'antelació, sí que és veritat que el tema de la suspensió dels contractes, això aquest any no és un any problemàtic perquè cap al tema de Covid i de pandèmia tampoc hi ha clàusules en els contractes, o com a mínim els contractes que nosaltres teníem signats ja se sabia que es signaven una mica amb la incertesa de que segurament es podien anul·lar. Llavors estava entès com per les dues bandes del... Bueno, sabem que... De fet, hi havia molts contractes que ens deien és raro que ens l'hagueu retornat el contracte signat. I nosaltres dèiem, bueno, nosaltres el signem perquè en principi la nostra intenció és que hi hagi aquesta màgica que es pugui fer. Però, bueno, que si després s'ha d'anul·lar, doncs ja us avisarem.
Sí, i una pregunta...
Però la veritat és que hem de donar les gràcies, perdó, hem de donar les gràcies a tota aquesta gent que, bueno, que després d'anul·lar el contracte són supercomprensibles i que en cap moment ens ha ficat cap pega. Vull dir que sabem que el sector cultural està bastant tocat i nosaltres, de fet, defensem que no es toqui tant, però sí que és veritat que davant d'aquestes situacions, quan anul·les, pues, sap greu. I la veritat que el retorn d'aquesta gent és magnífica.
Sí, i una pregunta ja ràpida per acabar, perquè se'ns està acabant el temps. Tot i que no hi hagi una festa major presencial, hi haurà algun acte de forma simbòlica o telemàtica?
Bueno, és una cosa que estem estudiant ara. Vull dir, el que sí que teníem molt clar és que si anul·làvem la festa major, doncs quedava el 100% anul·lada i que no tenia cap sentit dir anul·lem la festa major i després fotem dos actes al mateix cap de setmana, que és cosa que s'havia de fer la festa major.
Sí.
Perquè llavors no, és com un acte d'irresponsabilitat de dir, home, pues, l'anul·lo però estic fent aquí alguna coseta. La cosa que sí que és veritat que al mes de juliol, per exemple, nosaltres tenim un projecte cultural que es diu Mig de la Fresca i sí que hem fet com petit concerts acústics al voltant de la terrassa d'aquí del Centre Cultural.
Sí. Doncs...
No, a dia d'avui
sí,
està
sí,
tot
sí,
anul·lat i parat, però tampoc sabem si podrem fer alguna coseta al mes d'agost, més que estar tampoc deixat tan paralitzat al mes d'agost amb la vessant més cultural i la dinamització del municipi.
Doncs bé, acabem de parlar amb en Jonathan Moreno, membre del Servei Tècnic de Cultura de l'Ajuntament de les Cabanyes, on hem parlat de la suspensió de l'edició de la Festa Major de les Cabanyes 2020. Moltes gràcies, Jonathan.
Moltes gràcies a vosaltres.
I aquesta secció de Vine a la Festa, on hem comentat les festes majors de l'Alt i el Baix Penedès d'aquest mes de juliol. Nosaltres som l'Enric Vidal
i en Marc Paredes.
Esperem que hagueu gaudit de les festes populars d'enguany en aquesta secció tan complicada.
Ara sí, ens despedim definitivament d'aquest magazín del Penedès en xarxa, que acabo de passar un molt bon estiu i sobretot
molt, una molt bona festa major.
El Penedès en xarxa, el magazín que fem plegats des de Bellvei Ràdio, Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, acaba avui la temporada 2019-2020. Tornem al setembre. Mentrestant, molt bon estiu.
Penedès en xarxa.